ti, Carlota, ¿qué es lo que más te asusta cuando te metes en el mar? ¿O qué es lo que más te asustaría que no quieres encontrarte cuando te metes en el mar?
Hombre, pues la verdad es que un tiburón no me haría mucha gracia encontrarme, pero en la isla como que tampoco es muy probable que eso pase, así que yo diría que una medusa, casi seguro.
No tientes a la suerte.
No. Toco madera para no encontrarme ningún tiburón, bueno, en el mar.
Que conste que ayer en la ciudad jardín, cerca de la orilla, entre gente que se estaba bañando, apareció una aleta que no era de un tiburón, era de un delfín que estaba nadando muy cerca de la orilla, y toda esa gente que se estaba bañando salió de golpe del agua.
Escopeteada, ¿no? Hombre, es que si ves una aleta, como que no te paras a fijarte en si es un tiburón o qué especie es de animal.
Qué especie es. Bueno, la cuestión, no vamos a hablar de tiburones ni de delfines en esta ocasión, pero sí vamos a hablar de otra especie que, si no es tan, digamos, por decirlo de alguna manera, siniestra como un tiburón, pues molesta bastante, sobre todo a los bañistas, y no solo a los bañistas, sino en general. Hablamos de las medusas, y no de medusas cualquiera, sino de las que han comparecido en algunas de nuestras costas, y son medusas gigantes que pueden llegar a pesar entre 20, 30, 40 kilos. O sea, son medusas tremendas.
¿Acaso es físicamente posible? Lo es.
Madre Toni mía. Grau, tècnic de recursos marins de la Conselleria de Cultura i Pesca. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja m'estava assustant.
No, era un dofí, però clar, quan veus una lata oscura compareixer, la gent li entra pànic, no? Però bé, no, estava molt a prop de la costa, aquest dofí. Estava, segur que s'estava alimentant o no sé, estava molt a prop de la vorera. Bé, conta'm això, aquestes meduses gigants que estan arribant a les nostres costes. No havia passat, crec, cap vegada.
No, bueno, és una cosa molt recent. És a dir, ja n'hi va haver l'any de nou. Se'n van veure algunes, i sí, més que res és una qüestió un poc estranya. Però bueno... se tracta d'una espècie que, per començar, la primera que és inofensiva. No fa res, és molt espectacular, però no pica, o almenys no és com la pelàgia que el grumer que sempre vol pica, no. Això és una espècie que se va descobrir per la ciència a principi del segle XIX, vull dir, fa pràcticament 100 anys.
Sí.
Però se va trobar en el xoc de Gibraltar i no es va tornar a veure pus durant molts anys. Fins al punt de que se va creure de que no existia realment, sinó que havia estat una confusió. Però l'any 2013, o sigui, fa res, 8 anys, els científics de l'Institut de Ciències de Marines d'Andalusia, allà a Cádiz, van començar a trobar, van demostrar que efectivament era una espècie real, vull dir, que no era una confusió amb un altre de semblant, i ha començat a comparèixer per tota la costa, primer Mar d'Alboran, és a dir, Màlaga, Granada i tota aquesta àrea,
sí.
I ara està arribant fins aquí, però en qualsevol cas són, el primer que hauria de dir, són exemplars aïllats. Jo mateix va tenir la sort de veure'n un la setmana passada,
sí.
I és un animal que va tot sol, no fa moles, no fa hambres, és a dir, no és un animal que van sueltos, i efectivament són molt grans i molt espectaculars. Jo és que vaig veure personalment, pues, feia 30-35 centímetres de diàmetre i feia més d'un metre de llarg.
Carai.
Un animal fantàstic, però
sí.
Ja està, el vol, molt guapo, va nedant i se'n va.
Quin nom té aquesta
mira,
espècie?
Es diu, jo no té nom comú, se diu Rhizostoma luteum. Luteum perquè té els peus grocs, les pates. S'assembla molt a un altre, el Rhizostoma pulmo, que és una espècie bastant més corrent i que, per exemple, a Mallorca, sobre l'hidrocúria, és freqüent. Mm. Ah, per això és fet de si era Rhizostoma pulmo o era luteum, però no, que està claríssim, el Rhizostoma luteum i, bueno, i és un grumet que suposam que ve des de l'Atlàntic.
Com passen aquestes coses? Vull dir, com arriben aquestes espècies? Però clar, dius, home, a la mà no hi ha ni portes ni finestres, vull dir que un pot anar per aquí i per allà, però si no és una espècie freqüent a les nostres costes, com és que arriba aquí?
Bueno, aquí hi ha dues coses. El primer és que no sabem perquè ara n'hi ha més i abans no n'hi havia ni una,
també.
O perquè a la vida abans estava més fondari i ara està a la costa. Això és el que no som ara. Com se desplaça fins d'aquí? Pues molt senzill, les corrents. Les corrents marines mouen aquests animals que, tot i que poden nedar, van a marxar de les corrents. La corrent que entra de l'Atlàntic, bueno, no sé si ho sabeu, però a l'Atlàntic la corrent sempre va direcció de l'Atlàntic cap al Mediterrani. Aquesta corrent fora que primer la costa d'Àfrica, però després puja cap al nord i el primer que troba són les Illes Balears. Tot el que ve de l'Atlàntic primer arriba a Eivissa i Formentera, després al sud de Mallorca i finalment a Menorca. Això és un patró comú i amb aquest grumer el més normal és suposar que ve nedant en la corrent, perquè tot i que neda, no és capaç de desplaçar-se de 100 de milles per ella mateixa.
Supos que no, però me va succeir fa dues setmanes un fet una mica estrany, que una vaig veure un grumer bussejant i tot i que el tenia dos o tres pans de distància, el grumer va venir directament cap a jo i no passa corrent, o sigui, no sé, és una cosa estranya.
No? Bueno, man, els grumers tenen una capacitat de nedar.
Sí, clar.
El que passa que són molt lents, relativament lents. Vull dir, el grumer que vos causa problemes, que es diu pelàgia nautiluca, els desplaçaments horitzontals que fa són petits, però els desplaçaments verticals són molt grans. Si te'l trobes a baix, de 2 o 3 metres d'avall tu, en qüestió de segons, tu puja fins a tu. És a dir, ells poden moure-se. El que no poden fer són desplaçaments com els peixos que van on volen.
No, no, clar, clar. No, està clar, està clar. I va acabar picant, òbviament. Perquè, clar, aquesta era la seva intenció i ho va aconseguir. Parlar d'un altre també d'un altre grumer, que temporades enrere també s'havia comentat, aquell grumer que sí que picava tan espectacular, tan gros, tan llarg, amb aquells tentacles. Sí, la
Itàlia.
Sí, exacte, la portuguesa.
Sí.
Vale. Enguany s'ha fet algun avistament d'aquest grumer?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Mama, aquest sí que és un problema. A veure, aquest grumer és un grumer bastant corrent de l'Atlàntic i entra en primera al Mediterrani seguint el mateix esquema que he dit per servei d'estoma. Aquest sí que és molt més perillós perquè és un animal que pot arribar a matar les persones si són al·lèrgiques. Ara, l'única sort d'aquest animal és que no resisteix aigua calenta i en principi, i que jo sé que en principi per el sentit que sempre hi ha qualcú que se demanda, en principi a partir del final de juliol ha de desaparèixer perquè no pot viure en aigua de més de 25 graus. El problema és que nosaltres hem dissenyat un model de predicció precisament amb els científics aquest d'Andalusia, de CSIC, i el canvi climàtic ens fa pensar que de cada vegada els episodis de predicció d'aquest grumet en el Mediterrani seran més freqüents. És a dir, abans no passava mai, però ara, per un tema de corrents i de vents, però sobretot de vent, la supervisió és que passi de ser una cosa raríssima a que probablement cada primavera allí aquest grumer, fregata portuguesa.
Sí, fregata portuguesa. No tenen depredadors naturals que controlis les seves poblacions?
Bueno,
tenen pots,
els altres grumers, sí.
Sí.
Els altres grumers, sí. Aquesta història que els grumers se'ls mengen les tortugues no és veritat. Vull dir, és la pelàgia, el grumet com els piques que estan corrent l'illa cada estiu, que grumet té moltes depredadors de peixos que se'ls mengen, vull dir, noblades, càntares, i si trobo prou un dia de fer-li mal, esclafar-lo, i veuràs tu com 5 minuts les noblades se l'han menjat.
Ja.
La fissària suposo que també deu tenir, no sé qui, però el problema de la fissària és que és un animal tan perillós que passa que hi hagi un perquè causi problemes.
Ja. Bé, si te pareix, comentam que des d'avui s'aixeca la veda de la pesca de la llampuga fins de dia 31 de desembre. És una de les campanyes més esperades per sector, pels seus bons resultats. Enguany també serà igual, te pareix?
Això és molt mal de dir, però en principi un espera que serà més o menys igual. És a dir, realment el que s'aixeca la veda no és de la llampuga, sinó del sistema de pesca. És a dir, la llampuga podria agafar-ne una de les bruixes i niques. També és vera que, com que la llampuga és un peix que les nostres aigües és temporal, és a dir, no n'hi ha tot l'any, sinó que arriba ara i després se'n va quan arriba fred, pues, també la vida, o per dir d'alguna manera, va associada a això. La primera que s'ha de dir és que el sistema de pesca és de sistemes més eficients i més sostenibles que hi ha, perquè en pleno normal és que no toca el fons, i segona, només pesquen llampuga, pràcticament. Bueno, pesquen llampugues i pampa, perquè és un peix molt monoespecífic, un peix que és, vull dir, se pot fer vista, és molt modern per menjar, i l'altre és que els mateixos pescadors han après a regular la seva producció. És a dir, tot i que a la mà n'hi hagi molts, ells s'autoregulen i capturen una quantitat que els permet viure, però no s'aturen el mercat.
Yeah.
I això sí que és una cosa que han après ell per ells mateixos, i que l'administració no hi recolzant, però no intervenim. Els cupos que tenen ara són de 150 quilos per barca i dia, i els hi va molt bé. Perquè vol garantir el preu normal, doncs, digne.
I per acabar, la setmana que ve també s'aixeca la veda de raó, que és una espècie molt apreciada a les nostres places, no? I als nostres plats de menjar.
Sí, bueno, la veda de raó és diferent. La veda de raó que realment és una veda.
Sí.
Que està prohibit pescar-la antes de que acabi la veda, i està prohibit pescar-la. Això sí que t'acabes una veda, i sí, això sí que és un origen de la pròpia administració. És a dir, la veda de raó, en principi, està per protegir la poca en què cria, que és pues, la primavera i pràcticament tot l'estiu.
Sí.
És vera que encara ara, quan comenci la temporada, hi haurà qualque raó que estarà obat, però bueno, és una part... la part principal del període de cria s'haurà protegit.
Molt bé.
Nosaltres fa molts anys que ho seguim, i el que sí que, que és demostrable és que des que se va poder saber de l'any 99 a ara, que ara han passat per pràcticament 20 anys, els raons són molt més grans.
Sí.
La captura... el número de peixos per persona no ha canviat gaire, però quan van poder saber que necessitava 50 raons per fer un quilo, sí, i ara basta en 15 o 16.
Mira.
I, con lo qual, aquí agafes un 2 o 3 raons, te pones a casa teva i dinars a la família.
Fantàstic. Així ho intentarem, idò, així ho farem. Moltes gràcies per aquesta explicació, Toni, des de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, i res, en alerta, sobretot maldament aquests grumers no siguin tòxics o no piquin, però són molt grossos, vull dir, te'l pot posar per capell si no vas alerta.
Sí. Bueno, vinga, encantat.
Gràcies, Toni, una abraçada. Adéu.